Una cadena de centenars d'explosions al Líban ha deixat perplex avui mig planeta, un modus operandi que no havíem vist encara. Han anat esclatant buscadors de persones, aquests aparells petits que s'utilitzen per no fer servir el mòbil i estar localitzable. S'informa, atenció, de 2.750 ferits i de 9 persones mortes. Al blanc haurien estat membres de l'organització xiïta Hezbollah, que ja ha acusat Israel de la cadena d'explosions, a llocs molt variats. Aquesta, per exemple, l'han captat les càmeres d'una fruiteria. Encara hi ha diverses hipòtesis sobre el que pot haver passat.
Catalunya nit.
La llei de l'ELA, que ha de millorar les condicions de vida dels malalts i dels cuidadors, ha de ser una realitat abans que acabi l'octubre. Ho han acordat el PSOE, el PP, Junts i Sumar. Més marge es dona al govern espanyol, fins a 3 anys, per tirar endavant el seu pla de regeneració democràtica. Explicarem els canvis principals que podria comportar. Caldrà, però, consensos per reformar el Codi Penal. I aquest vespre, fa poca estona, hem tingut una mostra de com de difícil serà. Estava previst que Junts s'abstingués, però finalment ha votat en contra de la proposta de regular el lloguer temporal i el d'habitacions. Es fa realment difícil digerir la informació que arriba de França pel judici a Dominique Pellicot, l'home acusat d'haver drogat durant una dècada la seva dona perquè fos violada per desenes d'homes. Avui ha declarat i ha admès que és un violador, i també ha demanat perdó. Ha explicat que va patir una infància traumàtica. Al Catalunya Nit escoltarem Pilar Rahola després d'haver rebut el Premi Prudenci Bertrana per la novel·la Cornelius l'Almogàver. I també conversarem en directe amb l'autora de la cançó en català més ben escrita aquest any, com a mínim, així ho acredita el Premi Cerverí 2024. És Cendres, d'Anaïs Vila. Hi ha dies que m'he de mossegar molt la llengua, per cert, per no dir-vos a qui li hem encarregat avui que ens vingui a escoltar aquí a la ràdio. Però les normes són les normes. Ens haurem d'esperar al final del Catalunya Nit per parlar amb ella. Crec que us agradarà moltíssim escoltar-la. Ha aconseguit recentment tota una fita i té un sentit de l'humor únic. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Comencem amb aquesta cadena d'explosions realment sorprenent d'avui al Líban. Han anat esclatant aparells busca-persones, centenars, i hi ha 9 morts i més de 2.750 ferits. L'organització xiïta libanesa Hezbollah acusa Israel i assegura que l'atac rebrà el càstig corresponent. Les explosions s'han anat succeint aquesta tarda i entre els morts hi ha, per exemple, una nena, filla d'un dels membres de l'organització. Entre els ferits n'hi ha uns 200 en estat greu i l'ambaixador iranià al Líban ha resultat també ferit. En aquest cas, està en estat lleu. Des de Síria s'ha informat que alguns milicians de Hezbollah també han resultat ferits per les mateixes explosions. Així que connectem en directe amb Jerusalem. Allà hi tenim a la Roser Oliver Olivella. Roser, bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació ara mateix, Roser?
Doncs mica en mica es van coneixent més detalls d'aquesta acció que, com deies, ha estat molt sorprenent. Sembla que els busca persones que, recordem, han explotat de forma simultània i a diferents regions libaneses, eren un model modern que Hezbollah hauria adquirit a l'estranger, probablement a Taiwan, fa uns 5 mesos. La cadena Al Jazeera diu que, segons els ha explicat una font de seguretat libanesa, aquests aparells portaven uns petits explosius de 9 més de 20 grams que el Mossad, o sigui, els serveis d'intel·ligència d'Israel a l'estranger, hauria posat abans que els mansàfons arribessin al Líban. Aquesta tarda, un assessor de Netanyahu ja havia donat a entendre la responsabilitat d'Israel en un tuit que després, però, ha eliminat. Els alts responsables del govern i de la cúpula de seguretat d'Israel s'han reunit d'urgència per estudiar la possible reacció de Hezbollah, que sembla que haurà quedat molt tocada després d'aquest atac. Aquí a Israel feia dies que s'especulava que el govern estava preparant una incursió imminent al sud del Líban, però ningú es podia imaginar una operació com la que hi ha hagut. Ahir el Gabinet de Seguretat va incloure com un dels objectius de guerra retornar a casa els 60.000 desplaçats del nord d'Israel, la qual cosa semblava preparar el terreny per a una ofensiva bèl·lica. Segons els mitjans israelians, l'atac d'avui podria acostar-nos a una guerra total que, de fet, ja fa mesos que s'espera. De moment, algunes aerolínies com Lufthansa i Air France ja han anul·lat els vols cap a Tel Aviv.
Molt bé, doncs situació realment preocupant ara mateix. Ja veurem quin és el sistema realment que hi ha al darrere d'això i si es confirma que ho ha fet Israel. Recordo una entrevista que vam fer aquí amb l'autor d'un llibre que es deia El Laboratorio Palestino, on tot de ginys que s'havien creat a Israel podien fer moltes coses, però realment l'atac d'avui semblaria força sofisticat. Hezbollah sempre ha tret pit de les seves estrictes mesures de seguretat. No sé en quina situació els deixa això avui, Roser.
Doncs, sens dubte, és una fallada de seguretat enorme, probablement la més gran a la història de Hezbollah, que ja ha dit que Israel pagarà per aquest atac. Els membres d'aquest partit milícia pro-iranià eviten l'ús dels mòbils i fan servir tecnologia antiga per esquivar seguiments. Es diu que fins i tot molts dels missatges se'ls passen per escrit per evitar que siguin interceptats. Però potser hauríem d'explicar pels més joves que els buscapersones són uns dispositius per rebre missatges que van ser molt populars als anys 90, abans de l'arribada dels mòbils digitals, i que fan servir senyals de ràdio. Com que no depenen de la xarxa mòbil, són utilitzats en zones sense cobertura o per organitzacions clandestines. Als anys 90, el Mossad va assassinar alguns enemics a través dels seus telèfons, la qual cosa va fer que moltes organitzacions optessin per altres tecnologies.
Doncs mira, jo aquesta tarda he hagut de mirar un vídeo exactament per saber com funcionaven aquests buscapersones, que ho havia vist a pel·lícules, però no sabia ben bé com anaven. Per cert, una última hora, i és que hauria pujat a 11 el número de persones mortes per aquesta cadena d'atacs que tan bé ens has explicat en directe des de Jerusalem. Moltes gràcies, Roser. Bona nit. Una abraçada.
Bona nit.
I l'ONU acusa Veneçuela de cometre crims contra la humanitat amb la repressió posterior a les eleccions presidencials del 28 de juliol. La Comissió d'Experts de les Nacions Unides, que ha entrevistat centenars de persones, denuncia un pla sistemàtic i coordinat del govern de Nicolás Maduro per desmantellar l'oposició. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, Manel.
La comissió de l'ONU afirma que el règim chavista tortura i mata.
Sí, sí, és així d'explícit. Hi posa més xifres. A més, 25 morts, la majoria per trets de bales i molts amb bales al cap, i 2.400 detinguts durant les protestes de l'oposició després de la proclamació de la victòria de Nicolás Maduro als comicis del juliol. Unes eleccions que l'oposició assegura que va guanyar Edmundo González, que, recordem, ara està exiliat a Madrid. L'informe de la Comissió d'Experts de l'ONU destaca que entre els detinguts hi ha més un centenar de menors, i alguns dels quals fins i tot amb discapacitat, cosa totalment insòlita. La presidenta de la Comissió, Marta Baliñas, acusa el règim de Maduro de tortura, tacte cruel i violència sexual, i diu que tot plegat és una operació deliberada.
Aquestes violacions no van ser el resultat de casos aïllats o aleatoris, sinó que formen part d'una sèrie de fets comesos en l'aplicació d'un pla coordinat per silenciar, desmoralitzar i sufocar l'oposició al govern del president Maduro.
Ens recordaves ara, Ignasi, que Edmundo González és a Madrid. Recordem que el Congrés, de manera potser inesperada, va acabar forçant una votació que reconeixia com a president electe de Veneçuela.
I ara el Senat pot ser que ho faci demà mateix.
Exacte, i ara estem pendents de si el Parlament Europeu seguirà les mateixes passes o no.
Doncs mira, hi ha converses realment en aquest sentit, a partir d'una proposta de resolució del Partit Popular Europeu, però de moment no hi ha acord encara a l'Eurocambra entre els diferents grups, perquè cal una majoria, evidentment, per aprovar aquest text. Dijous està previst que es porti a votació.
Molt bé, doncs són les 10 i 10, ara anem cap a França. Dominique Pélicaud, l'home acusat d'haver drogat la seva dona durant dècades perquè fos violada per desenes d'homes a França, reconeix els fets i es defineix com un violador. Culpa també la resta d'acusats de la sala. El principal processat ha demanat perdó i atribueix els fets de la seva infància traumàtica, ha explicat. Anem cap a París. Ens ho explica molt millor la nostra corresponsal a França, la Isabel Galí.
Bona nit. Dominique Pélicaud manté que és un violador. Com ho són, ha dit, tots aquells involucrats a la sala del tribunal. Sabien tots l'estat de sedació de la seva dona Giselle quan anaven a casa seva a violar-la. Pel principal acusat no poden dir el contrari. A més, no s'ho mereixia, ha afegit. Però quan el president del tribunal li ha preguntat per què va mantenir aquell procés pervers de submissió química durant tants anys, Dominique Pélicaud ha ensenyat l'altra cara, la que no mostra empatia per la seva exdona. L'addicció no em deixava parar, ha dit. I encara una darrera pregunta. Per què ho va gravar tot? Per plaer, egoisme i una part de perversió, ha reconegut. La jornada d'aquest dimarts ha deixat l'autoinculpació de Dominique Pélicaud com un moment clau d'aquest procés. Per la seva advocada, Beatriz Zavarró, forma part del retrat del seu client. Reconeix els fets.
Sempre ha considerat que aquests homes eren violadors. La instrucció a l'audiència ens permetrà saber si és cert o no, però no ens toca a nosaltres de jutjar-ho.
Una estratègia de la defensa que ha anat acompanyada del relat dels abusos que Dominique Pélicaud hauria patit de nen, entre ells una violació als 9 anys per part d'un infermer. La sessió del migdia ha tingut aquest moment inèdit d'esperança. Al sortir de la sala, Giselle Pélicaud s'ha vist sorpresa per aplaudiments de persones anònimes que li han donat ànims i de qui ha rebut un ram de flors. Li agraïen que hagi volgut ensenyar la cara sense vergonya i estigui obligant a reobrir el debat sobre el consentiment a França.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Avui, després de mesos i anys de lluita, la llei de l'ELA ha fet un pas determinant. El PSOE, el Partit Popular, Junts i Sumar han aparcat les seves diferències i han consensuat un text comú per millorar l'assistència dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica i també per protegir els familiars que els cuiden. Un acord polític difícil de veure en aquesta legislatura i que permetrà que el ple del Congrés aprovi la llei el 10 d'octubre. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
Els 4.000 malalts d'ELA tindran finalment la llei que fa un any reclamava Juan Carlos Unzué al Congrés dels Diputats.
No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos. Si algo no tenemos los enfermos d'ELA, es tiempo que perder.
Una llei que recull tres de les peticions d'aquests malalts, que els tràmits per reconèixer la dependència es facin en un màxim de 3 mesos. També garantir atenció i supervisió les 24 hores del dia per a persones amb la malaltia avançada i més serveis de fisioteràpia a domicili. Mesures pensades per millorar l'assistència als malalts d'ELA, però també la vida dels familiars que fan de cuidadors. En aquest sentit, la norma permetrà als familiars que han hagut de deixar de treballar per cuidar un malalt que puguin mantenir la base de cotització de l'última feina per evitar tenir una pitjor jubilació. Tot i l'acord entre el PSOE, el PP, Junts i Sumar, els populars i els socialistes avui tampoc han aparcat els retrets. Miguel Tellado i Patxi López.
Sánchez ha tenido a los enfermos de ELA abandonados durante 3 años por desinterés y por puro cálculo político.
Y no voy a empañar un gran día con política carroñera como la que acabamos de ver aquí. Solo les retratan como lo que son, mezquinos.
I des de Junts, la diputada Pilar Calvo recordava que també beneficiarà persones amb malalties neurodegeneratives.
Aquesta llei ELA serveix per millorar la vida, per fer més digna la vida de persones que tenen altres malalties neurodegeneratives en un futur que esperem que sigui breu.
El pacte diu que la llei s'ha d'aprovar en les pròximes setmanes, tot apunta que serà en el ple del 10 d'octubre i entrarà en vigor abans de finals del mes que ve. Demà, partits i associacions de malalts formalitzaran l'acord i l'escenificaran amb una fotografia conjunta al Congrés.
Per tant, avui acord polític importantíssim, però la llei ELA s'ha consensuat també amb diverses associacions d'afectats de tot l'estat espanyol. A Catalunya, una és la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, que considera crucial que s'incloguin les cures. Cèlia Forment.
Sí, les cures i també l'agilització dels tràmits per revisar el grau d'incapacitat dels afectats per l'ELA. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació Esther Sallés, directora de la Fundació.
El que valorem més és que hi hagin aquestes cures especialitzades 24 hores. Per nosaltres era lo imprescindible perquè es pogués fer una llei. Tota la resta de coses són millores molt importants, sobretot molt enfocades a l'atenció al domicili, cuidar el cuidador i a millorar tota la part dels tràmits administratius, que clar que són molt farragosos i els malalts d'ELA, si no tenen alguna cosa, és temps.
Sallés també s'ha mostrat convençuda que la llei anirà acompanyada de la partida econòmica necessària per fer possible la cura d'aquests malalts, que segons els càlculs de la Fundació Catalana d'ELA hauria de ser d'uns 150 milions d'euros.
I què hi diuen des del sector mèdic respecte a aquesta llei?
Hem pogut parlar amb el doctor Ricard Rojas, que és coordinador de la unitat d'ELA de l'Hospital de Sant Pau. Ens ha explicat que per les característiques de la malaltia, la relació metge-pacient és molt freqüent i propera. I ha volgut destacar que és una llei pràcticament feta a mida.
El pacient, quan ve a la consulta, és conscient de que ve a consultar problemes mèdics, tot i que moltes vegades els neuròlegs ens convertim en els seus metges de capçalera, però no som els seus assistents psicològics, assistents socials, assistents de les seves necessitats del dia a dia, no? I crec que aquesta llei ve a garantir-los la possibilitat d'aquesta atenció una mica més personalitzada i adaptada a les seves característiques.
Com a punt, Manel, el doctor Rojas és el metge de l'exfutbolista Juan Carlos Unzué, que precisament el febrer passat denunciava al Congrés la falta d'interès polític pels pacients d'ELA. I ja per acabar, aquesta és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones responsables del moviment dels músculs i que, a mesura que avança, va paralitzant el cos fins a la mort. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 500 persones afectades d'ELA, més de 3.000 en el total d'Espanya, amb una supervivència mitjana d'entre 3 i 5 anys.
Moltes gràcies, Cèlia. Per tant, la llei d'ELA, que hauria de quedar aprovada abans que acabi el mes d'octubre, i ara unes altres normes que s'hauran d'anar definint i dibuixant en un marge de 3 anys. El Consell de Ministres ha aprovat avui l'anomenat Pla de Regeneració Democràtica, un paquet de 31 mesures, per ara força inconcretes, amb què Pedro Sánchez pretén combatre les fake news i millorar la transparència de les institucions. Inclou, per exemple, una distinció oficial entre mitjans de comunicació i pseudomitjans, la reforma de la llei Mordassa i la de secrets oficials i la despenalització de les injúries. Àlex Giral, Robert, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Això ho haurem d'anar explicant a poc a poc. A veure, una primera pota d'aquest pla és la relativa a l'ecosistema mediàtic. Quines accions apunten cap als mitjans?
Doncs les més importants les ha resumit Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
Se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. La segunda medida es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
També ha parlat d'establir criteris de transparència per mesurar audiències i incentius per a aquells mitjans que només utilitzin llengües cooficials.
Un segon pilar, podríem dir, és el pla de blindatge de la llibertat d'expressió i la creació artística. Com ho pretenen aconseguir?
Amb la revisió de delictes com el d'injúries a les institucions de l'Estat i contra els sentiments religiosos. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha compromès a adaptar la legislació a les sentències amb què Estrasburg ha renyat en diverses ocasions la justícia espanyola per haver perseguit, per exemple, activistes gironins que van cremar fotos del rei el 2007.
Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Un apartat que també inclou el retoc d'alguns articles de la llei Mordassa.
Tot això són propostes perquè es converteixin en una realitat. El govern espanyol necessitarà el suport d'altres formacions. No sé si ja s'hi han anat posant bé o quines han estat les reaccions.
Et diria que de moment no pinta gaire bé la cosa per la Moncloa. Sentim, per exemple, què n'ha dit el republicà Gabriel Rufián.
Como ven, pues se ha quedado todo en maquillaje. Desde el final de Los o Los Serrano, a mí no me decepcionaban tanto.
Com sempre, amb el seu toc d'ironia, Rufián. I Bildu també s'ha referit en aquesta línia, mentre que el PNB, un altre dels socis habituals de Sánchez, ha criticat la inconcreció de les mesures. En qualsevol cas, i ja amb el rebuig frontal del PP, l'executiu espanyol, com deia, s'ha donat 3 anys de marge per mirar d'anar tirant endavant el pla.
Moltes gràcies, Àlex. Doncs podem buscar reaccions a l'anunci d'aquestes 31 mesures de les quals parlàvem ara amb Eva Pous, que és advocada d'Alerta Solidària. Eva, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, com valoreu el que s'ha explicat avui amb aquesta intenció de perseguir la regeneració democràtica amb aquestes 31 mesures? Us sembla bé la línia que porten aquestes mesures?
Bé, com tot el que s'anuncia, no? des del govern espanyol, nosaltres ens ho mirem amb molt recel, perquè sempre, no? es diuen doncs, moltes iniciatives i normalment quan s'acaba legislant acabem veient que normalment s'acaba legislant en contra precisament d'aquell principi democràtic, no? que és precisament la participació política i la llibertat d'expressió en l'estat espanyol.
Una de les qüestions que més coneixeu vosaltres és aquesta reforma integral, diuen, dels articles del Codi Penal que puguin afectar la llibertat d'expressió i la creació artística, entre altres casos, per exemple, quan es refereixin a institucions de l'Estat. Això vol dir injúries a la corona o... Es parlava molt de si es farien sentiments de les persones que tenen determinades confessions religioses. Com hauria de quedar el Codi Penal, creieu vosaltres, perquè poguéssim dir que aquesta regeneració democràtica és completa?
Bé, en concret amb el tema de les injúries a la corona, no? i altres institucions de l'Estat, igual que també ha anat passant amb el tema dels delictes d'odi, molts cops el que veiem és que com s'acaba aplicant és de la forma més restrictiva i en aquest moment crec que també cal recordar, no?, el cas del Pablo Hasél, que des del febrer del 2021 està complint condemna, entre altres coses, per precisament injúries a la corona, no?, o l'exili de Maltoni, que també doncs, va ser precisament per aquest tipus de delictes. Què s'hauria de fer en el Codi espanyol? Bueno, segurament és que s'encabeixi més amb els estàndards europeus, no? i que la normativa que acabi sortint del poder legislatiu sigui clara per deixar un poc marge d'interpretació en els jutges, que en el final el que hem estat veient o el que ha motivat segurament, no? que el PSOE sortís a dir el que ha dit, no? o a planificar el que ha planificat precisament ha estat per accions judicials més que per accions legislatives. Al final, que el Codi Penal digui les injúries a la corona que s'han de perseguir i s'han de penar, tenim la sentència, no? que precisament es va dictar per un cas català, que és el de Jo també cremo la corona espanyola a Girona, en el cas de l'Enric Stern i el Jaume Roura a Girona, que el Tribunal Europeu de Drets Humans precisament va dir que la llibertat d'expressió empara el fet de poder doncs, criticar les institucions o aquelles persones públiques, especialment polítics i institucions de l'Estat, precisament per aquelles persones que no tenen altra forma d'expressar o de tenir una incidència en la vida política, no? en la vida social, i que qualsevol societat pretesament democràtica no només s'ha de tolerar, sinó que ha de fomentar. Llavors, ja hi ha elements jurídics perquè no s'apliqui. Si després de vora 10 anys, després d'aquesta sentència, encara el legislador no ha vist oportú derogar aquest tipus d'articles, on segurament és per la voluntat o el recel de reprimir aquelles persones que gosen criticar la sacrosanta unitat de l'Estat espanyol o no, la figura dels monarques.
Clar, suposo que si, per exemple, casos com el de Javier Crae o Willy Toledo, que si no m'equivoco van passar per diversos judicis o a l'espera de sentència, finalment no se'ls va acabar condemnant, però en aquest cas que era per ferir sentiments de confessions religioses, si es canvia el codi penal, encara que en aquests casos hagin quedat absolts, el que se'ls estalviaria potser seria aquest calvari judicial, no? En cas que sigui una condemna que al final no es produeixi.
Sí, òbviament, no? Quan una acció deixa de ser perseguible a instàncies policials i judicials, dona un alleugiment a aquelles persones que exerceixen drets com la llibertat d'expressió, no? I al final d'això es tracta la democràcia, de poder exercir els drets fonamentals de la millor forma, no? O de la forma més àmplia possible. Òbviament, tenir un procés judicial, encara que després doncs, acabi en res, en el sentit de que o l'acabin arxivant o t'acabin absolguent, tot el malestar de la persona, però també de la societat, és una cosa que s'ha de tenir en compte. I mentre aquests articles, no, recullin aquest tipus d'accions, òbviament la qualitat democràtica serà molt baixa, perquè malauradament tant els cossos policials, perquè al final recordem que molts cops, no, comença a través d'una denúncia en un cos policial, que aquests ho remeten als jutjats a l'entendre que formen part d'un delicte, i després el propi procés judicial suposa doncs un patiment per la persona i pel seu entorn.
En el cas del delicte d'injúries a la corona, que la tenim per una banda la llibertat d'expressió i per altra, igualment, tant tu com jo, com tothom, tenim dret a una sèrie de coses, no? A l'honor, a que no ens difamin, etc. Si s'eliminés aquest delicte d'injúries a la corona, això no vol dir que el rei, si se sentís afectat per qualsevol cosa, no pogués recórrer als tribunals com qualsevol altre ciutadà.
Sí, de fet, no només es protegeix la llibertat d'expressió, al final també es protegeix el dret a la participació política, el dret, no, a la llibertat ideològica, el dret a poder opinar, no, lliurement i en poder participar en la vida política, no, i poder desenvolupar-te com a societat i com a ser en aquests principis. Si el que es protegeix amb aquest tipus, no, al final és una institució, no és una persona, òbviament la persona que es pugui sentir ofesa com a persona seguirà tinguent els drets que tenim la resta de mortals, que al final doncs segurament quan parlem del principi d'igualtat, doncs potser també seria un dels principis a aplicar en aquests casos.
Teniu a Alerta Solidària alguna mena de càlcul o de si aquestes qüestions que estem parlant ara, és a dir, haver de respondre davant dels tribunals per injúries a la corona o per a confessions religioses, si ha afectat a molta gent?
Clar, pensem que hi ha un bagatge, no, de tots els casos que han pogut ser reprimits molt elevat, perquè al final, no, parlem de des que es van incloure en el Codi Penal fins a dia d'avui, doncs han sigut incomptables les persones. Sí que és veritat que els països catalans, en petites excepcions, a partir de la sentència, precisament que he comentat abans, no, el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Enric Roura, Jaume Roura i Enric Estern, precisament el que va acabar suposant era menys persecució a nivell, doncs, de les persones que expressàvem o que expressaven, doncs, crítiques a la monarquia i a la seva institució, no? Les institucions de l'Estat, igual que en la crema de banderes, que també entra dintre del tema de la simbologia de la institució. Llavors, a partir d'aquí hi han hagut diferents casos, però sí que vam notar una davallada respecte abans que hi hagués aquesta sentència, però malauradament els Mossos d'Esquadra encara a dia d'avui, per exemple, quan hi ha, doncs, una crema de bandera espanyola, doncs, segueixen obrint diligències i ho segueixen remetent als jutjats, malgrat tots aquests precedents que hem dit, i en el cas del procés, doncs, més de 10 casos de persones per injuriar a la bandera, hem tingut moltes d'elles, per no dir la majoria, doncs, absoltes, no? Però amb el que comentava ja abans, d'haver de passar pel suplici, de tenir un procés judicial obert, no? I també l'entorn, que al final, doncs, també pot tenir un efecte desinhibidor, per sort, dels Països Catalans, ens deixem atemorir poc, no? I davant d'aquestes situacions, com va passar en el cas de Jo també cremo la corona espanyola, el que va suposar va ser una reacció contrària, no? Precisament de cremar més fotografies dels Borbons. Però un dels efectes que pot tenir és aquest.
Molt bé, doncs el que és segur és que estem davant de l'inici només d'un procés que haurem de veure com acaba finalment redactat, si finalment, com s'anuncia, hi ha aquesta reforma profunda del Codi Penal. Moltíssimes gràcies, Eva Pous, per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
A vosaltres, bon vespre.
Arribarem a 11:15 de la nit, aquí ho tenim, i amb una prova que efectivament costarà de reformar el Codi Penal, que l'hem tingut aquesta tarda mateix, aquest vespre, perquè el Congrés ha tombat la proposició de llei per modificar la llei d'habitatge i regular l'ús del lloguer de temporada. Tot i que Junts havia anunciat que s'abstindria per permetre'n la tramitació, finalment hi ha votat en contra, igual que han fet el PP, Vox i la UPN. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Des de Junts argumenten que no volien ser còmplices d'una proposició de llei que veuen com un nyap, consideren que envaeix competències de Catalunya i, com avisava Marta Madrenas, no resol el problema del lloguer, malgrat que Íñigo Errejón, de Sumar, defensava la solidesa del text.
Estan provocant una enorme frustració entre la ciutadania amb propostes populistes que els dona esperança, però que a la fi acaben provocant que cada cop hi hagi menys pisos de lloguer i que siguin més cars.
Esta es una ley que han hecho las organizaciones de la vivienda, es una ley que por supuesto está abierta a las negociaciones, pero es una ley solvente, es una ley justa, es una ley precisa que ayuda a resolver una brecha por la que se están colando muchos abusos.
La votació depenia d'un marge tan estret de vots que fins i tot ha vingut Pedro Sánchez a l'hemicicle. A la sortida, cares llargues entre els socis de l'executiu per una nova votació que ha fet caure Junts. Pilar Vallugera d'Esquerra recorda que ja van votar en contra de la mateixa proposta al Parlament.
Un cop més, doncs, Junts ha fet de Junts. Primer ha enganyat dient que s'abstindria, després ha canviat el vot. I per què? Doncs perquè li importa un rave les condicions reals de vida de la gent. Al final no s'adreça a la gent que té problemes amb l'habitatge. Al final s'adreça als propietaris que en fan negoci.
La proposta recollia les demandes dels sindicats de llogateres que veuen en el lloguer de temporada i en el d'habitacions l'escletxa, però en els grans tenidors es salten la limitació de preus. Es pretenia limitar l'ús d'estos contractes i fer que tinguessin les mateixes condicions que el lloguer habitual.
El govern i l'Ajuntament de Barcelona continuen decidits a tirar endavant l'eliminació de les llicències dels pisos d'ús turístic, tot i la demanda d'indemnitzacions milionàries del sector. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Ho explicàvem ahir, aquesta demanda de la patronal a Partur, i avui el consistori barceloní diu que si volen reclamar que reclamin. Recordem que el que els hi demanaven eren 1.000 milions d'euros per responsabilitat patrimonial per l'extinció de les llicències per explotació d'aquests allotjaments. L'Ajuntament diu que segueix endavant?
Doncs sí, l'encarregat de fer-ho ha estat el tinent d'alcaldia d'Economia i Turisme, Jordi Valls, que retret a Partur que demanar aquestes quantitats demostra que tenen un volum de negoci que altera el mercat.
I ara plantegen una demanda patrimonial de 1.000 milions d'euros. Si aquests són els volums, és que el negoci d'apartaments turístics és molt alt. I si és tan alt, això vol dir que el lucro cessante que diuen és tan alt, hi ha una alteració del mercat residencial substancial, més substancial de la que nosaltres ens pensem.
Recordem que aquest decret de la Generalitat preveu eliminar més de 10.000 llicències a la ciutat abans que s'acabi el 2028. Però Valls ha negat que estiguin fent una expropiació del dret a l'habitatge de què els acusa el sector.
Aquest govern, ni el govern de la Generalitat, expropia res. La propietat segueix sent del propietari. I si vol llogar el pis, el pot llogar. I si vol viure al pis, pot viure al pis. No expropiem res. L'únic que fem és limitar l'ús com a apartament turístic.
Per la seva banda, el govern assegura que es defensarà si a Partur porta el decret als tribunals, perquè la normativa és un mandat que compleix la legalitat vigent.
És veritat que Catalunya té uns índexs de seguretat raonablement positius. Però quan diem raonablement positius, hem de ser conscients i hem de ser realistes i analitzar que en algunes tipologies delictives les nostres dades han empitjorat. I no ho podem negar. Això és una realitat evident.
Aquesta és la lectura que feia la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la primera compareixença en comissió al Parlament des que han tomat el càrrec. Parlon ha desgranat les prioritats del mandat, que se centren a revertir la corba de delinqüència, atacant carpetes com la multireincidència, l'ocupació delinqüencial i les armes blanques. Maria Costa.
Començant per la multireincidència, la consellera Parlon ja ha avançat que estan treballant de la mà de la Conselleria de Justícia en un grup interdisciplinari per agilitzar els judicis que ara mateix es troben en un coll d'ampolla.
Si els judicis no són ràpids, per molta eficàcia policial que hi hagi, ens trobarem en que la sensació d'impunitat que la ciutadania tindrà davant del fet, aquesta frase habitual, entren per una porta i surten per una altra, per tant, per molt bona que sigui la llei, si no tenim els mitjans judicials per actuar amb la celeritat que requereixen aquestes intervencions, no serà prou efectiva la llei, per bona que sigui.
Precisament la socialista ha picat l'ullet a Junts, que aquest matí ha presentat al Congrés una proposta per frenar la multireincidència que tirarà endavant amb el suport del PSOE i el Partit Popular. La proposta planteja, per exemple, que els robatoris de mòbils comportin fins a 3 anys de presó o que un jutge pugui enviar un delinqüent a la garjola a partir del tercer robatori. Durant la compareixença, la consellera ha assegurat que durant les properes setmanes presentaran un nou pla contra les armes blanques perquè considera que encara hi ha marge de millora en aquest àmbit. Parlon ha rebatut algunes crítiques de l'oposició en què alertaven d'una crisi d'inseguretat.
Passen 5 minuts de 11:15. Ahir explicàvem aquí al Catalunya Nit que, des que hem començat l'any, els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en mig miler de casos de bullying escolar. La majoria de les víctimes tenen entre 11 i 16 anys i en una quarantena de casos han presentat una denúncia formal. Els centres, dèiem ahir, han avisat els Mossos en 300 ocasions. Per això en volem parlar ara amb Tània, amb Tana Tarapiella, que és la directora general d'Inclusió del Departament d'Educació de la Generalitat. Senyora Tarapiella, bona nit.
Hola, bona nit.
Acabada d'arribar al càrrec, suposo?
Acabada d'arribar.
Molt bé, doncs avui ens estrenem aquí amb vostè al Catalunya Nit. Parlàvem d'aquests casos quan els centres es veuen obligats a demanar la intervenció dels Mossos d'Esquadra, de la policia. Suposo que aquesta és l'última de les decisions, no? El que s'intenta sempre és resoldre aquest tipus de problemes dintre del centre escolar.
Exacte. Primerament, agrair-vos que m'hagueu convidat a participar del vostre programa i dir-vos que existeix un protocol que l'última mesura seria la d'avisar els Mossos. Uh-huh. És un protocol que es va elaborar el juliol del 23 i que ara el setembre del 24 s'ha actualitzat, i aquesta actualització s'ha dut a terme sobretot per simplificar la tasca dels equips directius, perquè siguin capaços de, amb les diferents tipologies de violència que es poden trobar en un centre, tenir un únic protocol que els faciliti tota aquesta tasca. Sabem que aquest protocol el que vol és dotar els centres educatius d'eines per tal de poder fer prevenció, detecció i, sobretot, poder fer una intervenció dins de l'àmbit educatiu. Llavors, sí que l'última mesura és la dels Mossos, però previ a arribar als Mossos, que seria únicament quan existeix un delicte i que són per majors de 14 anys, hi ha tot un protocol que s'ha de portar a terme, que comença amb un treball de prevenció superimportant en tots els centres educatius, una prevenció on el que hem de fer és actuar des del propi centre, on els docents s'han de formar, amb dades de la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, amb l'USAP, sabem que han estat més de 2.036 persones les que al curs 23 es van formar en qualsevol tipus de violència. Per tant, això és una mesura molt bona i de molt bona prevenció, juntament amb la conscienciació cap a la ciutadania, que enguany es posarà en breu una campanya contra de l'assetjament, per tenir sempre present que volem que la violència no té cabuda en els centres educatius.
Clar, si ens posem en un cas que pugui entendre tothom, per exemple, dos alumnes es barallen al pati, uh-huh, o un agredeix a l'altre. En un cas, uh-huh, així, suposo que el protocol deu dir què s'ha de fer en cada centre, és a dir, que no és una decisió particular d'una escola o d'un institut, sinó, no ho sé, agressió, si és expulsió o no, hi deu haver unes regles al centre. En quins casos ja és necessària la intervenció de la policia?
A veure, el primer que hem de fer és detectar si és una conducta contrària a la convivència o si és una conducta greument perjudicial per la convivència. Quan és una conducta greument perjudicial per la convivència, que venen marcades per la LEC, el primer que hem de fer és mesures d'urgència. La persona que ha estat agredida necessita un mapa de seguretat en el centre educatiu. A partir d'aquesta mesura que tenim d'urgència, el que fem és, des dels equips directius, es posen en contacte amb el coordinador o coordinadora de coeducació, convivència i benestar, els COCOBES, que tots els centres en tenen un, i a partir d'aquest treball es fa un registre de les violències a partir de diferents indicadors. Aquests indicadors queden recollits en el que anomenem aquest registre, el REBA, i es crea un equip de valoració, que està format per 5 o 6 professionals del centre que elaboren, a partir d'aquesta valoració, elaboren quina és la situació que s'ha creat, quina és aquesta conducta, i a partir d'aquí, si realment és una conducta que es considera greument perjudicial per la convivència, s'activen una sèrie de passes, com la comunicació, la intervenció educativa, i arribat el cas, amb aquesta comunicació que s'ha hagut de comunicar a la USAP, a la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, si l'infant és el jove, té més de 14 anys, és quan s'avisa als Mossos, al Ministeri Fiscal i, si és el cas, al jutjat de guàrdia. Però només en aquests casos on el jove té més de 14 anys. Si no, és un treball que es fa des dels centres educatius.
Molt bé. Finalment, només per posar-hi context i que sapiguem de quina dimensió estem parlant, quan diem que els centres han avisat els Mossos en 300 ocasions, ens poden semblar moltes, però recordem que a Catalunya hi deu haver 3.000 centres educatius, no? Vull dir que els conflictes greus realment en proporció acaben sent molt pocs.
A veure, en proporció sí que són pocs, però també recollint dades de l'any passat, aquesta unitat de suport a l'alumnat en situació de violència va participar en 1.042 casos d'assetjament escolar. Llavors, és important saber aquestes xifres i saber que existeix una unitat que dona suport a totes aquestes realitats en els centres educatius i que acompanyen en els equips directius per tal de poder gestionar a partir d'aquest protocol tot aquest tipus de violència que es poden trobar, entre una d'elles, a l'assetjament.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i li desitgem a vostè també que tingui un molt bon curs escolar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
3 minuts i seran 3:15 de la nit. Avui el president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat l'OPA al Banc de Sabadell en terreny contrari, o no sé si dir contrari o propi, o que ha vingut aquí a defensar-ho. Vamos, Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit. Jo crec que sí que ho podríem dir una mica així, almenys per la reacció de la gent que ha estat amb ell. De fet, aquest vespre ha participat Carlos Torres al fòrum CECOT, i cal recordar que la patronal vallesana va ser una de les primeres veus que van alertar del possible impacte de l'OPA en la competència, i això és precisament el que li han traslladat, tal com ha explicat ara fa ben poca estona, ben pocs minuts, el president de la CECOT, Xavier Panés, a Catalunya Ràdio.
Li hem traslladat, doncs, la nostra preocupació, i la nostra preocupació no pot ser altra que la que tenen les nostres empreses, i és de que hi hagi dificultats o que les nostres empreses, doncs, tinguin una reducció de la capacitat de triar on fer l'activitat bancària, especialment la que afecta el finançament de les operacions, no?
Això és el que passava aquesta tarda. Aquest matí, a Barcelona, en un acte a l'Escola de Negocis ESADE, alguns assistents, accionistes i antics membres de la cúpula del Sabadell li han qüestionat l'oferta que planteja el BBVA, que ara mateix representa, recordem, una prima d'un 2%. Torres ha advertit als accionistes dels riscos que assumeixen, diu, si finalment decideixen no vendre.
Lo que tiene que tener en cuenta el accionista es qué pasa si la oferta falla. Que no hay que fijarse en ese 2%, que la oferta es una oferta muy atractiva, que es normal que el precio se acerque a la oferta que uno pone, y que en el supuesto en el que la oferta no salga, pues uno tiene que pensar què va fer el precio de l'acció del Banco Sabadell.
Més enllà d'aquests estires i arronses, d'aquestes tensions que s'han produït, Torres ha defensat que és una aposta per Catalunya Lopa i també per les petites i mitjanes empreses.
La partida d'escacs continua, eh?
Continua.
Molt bé, seguirà. Gràcies. Gràcies, Rafael.
Bona nit.
Ja torno a tenir aquí a la Carme Montero. No sé si ets de les que vas sempre al mateix supermercat o vas variant, com ho fas tu?
Mira, jo vaig canviant, igual que moltes persones, vaig a diferents supermercats en funció del que vull comprar. En alguns busco marques blanques, promocions, ofertes... Suposo que això és una manera d'estalviar, no?
Sí, jo creuo la vorera i vaig al primer que tinc al davant de casa.
És un altre sistema.
És un altre sistema. Va, posem-hi xifres. L'estalvi a Catalunya és de 1.270 euros a l'any per a les famílies i sabem quin és el súper més barat de tot el país. Això sí que és informació de servei. A veure.
Doncs mira, és l'Alcampo de Diagonal Mar, a Barcelona, i per contra, el Corte Inglés és on més s'han apujat els preus, segons l'últim estudi sobre el cistell de la compra que ha fet l'Organització de Consumidors. A Barcelona Capital és on es pot notar més l'estalvi en funció del súper que triguis. Estem parlant d'uns 2.700 euros, això supera la mitjana catalana prospera, que a Madrid estem parlant de 4.000 euros d'estalvi en funció del supercatrís.
Déu-n'hi-do, qui no els notis que va realment molt, molt sobrat. El cistell aquest de la compra que sempre parlem, és més car el d'aquest any que el de l'any passat?
Doncs mira, els preus van pujant, però ara ja ho fan d'una manera més moderada que l'any passat, com explica la portaveu de l'OCU.
Han subido esta cesta de OCU en un 3,5%. Es bastante menor al año pasado. Han subido el 63% de los productos que conforman la cesta de OCU frente al 90% que subieron el año pasado.
De maig a maig, les famílies es van gastar una mitjana de 6.300 euros en alimentació. Posem ara la lupa en aquests productes. Mm-hmm. L'oli d'oliva, el suc de taronja, els plàtans són els que més s'han encarit. I l'oli de girassol, que es va disparar, recordaràs, amb la guerra d'Ucraïna, els tomàquets d'amanir i el paper higiènic, que amb la pandèmia es va pràcticament esgotar, doncs aquests són els que més s'han abaratit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Fem ara una pausa ràpida per la publicitat i quan tornem parlem de música i de literatura i de literatura a dintre de la música, que això també és important.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Mercè Aranaga.
Tornar a prendre el meu primer cafè amb els companys de Catalunya Ràdio és com tornar a casa.
Antoni Bassas.
A mi m'agrada quan el Ricard es pregunta alguna cosa en veu alta. Tot allò deriva en un moment nou, inesperat.
Olga Viza.
Sovint, en acomiadar els convidats, el Ricard diu: torni quan vulgui, és casa seva. Doncs d'això es tracta. El matí de Catalunya Ràdio és casa nostra.
Xavier Graset.
Per estar al cas, el matí de Catalunya Ràdio és el que faig jo. M'arrenca el dia per estar al cas.
Amb persones així és molt fàcil fer ràdio.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Estimat Ricard, sempre t'apreciaré.
Catalunya Nit.
Pilar. Pilar Rahola ha guanyat aquest dimarts el Premi Prudenci Bertrana amb Cornelius l'Almogàver, una novel·la sobre les conquestes catalanes al Mediterrani. La Nit Literària de Girona també ha guardonat Josep Anton Fernández en poesia i Salvador Sabrià en assaig. I Cendres, de la cantautora Anaïs Vila, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català. Ho ha seguit tot plegat des de Girona en Roger Santaló. Roger, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com ha anat això?
Doncs la veritat, ha estat una nit esplèndida, és la gran festa literària de Girona, podríem dir, aquests Premis Bertrana que han arribat, en el cas del Premi Prudenci Bertrana de novel·la, a la seva 57a edició. En aquests moments ens trobem a la terrassa de l'Auditori de Girona, on ha tingut lloc aquesta gala, on s'han repartit fins a 7 premis, dels quals 3 s'han revelat avui. Com bé deies, per exemple, el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català, a Anaïs Vila, amb la seva cançó Cendres. El premi més destacat, però, és el Premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, que ha guanyat Pilar Rahola amb la novel·la Cornelius l'Almogàver. Sempre fa novel·la històrica, Pilar Rahola, i aquest cop ha marxat fins al segle XIII per explicar les conquestes de la Corona d'Aragó pel Mediterrani.
Vaig somiar al Cornelius i tot va anar caminant i vaig dir, home, les grans gestes que no coneixem. Si alguna cosa m'ha sorprès és que jo, que m'estimo la història, desconeixia tant, però tant, del que va ser tota aquella epopeia. Són els consolats de mar, l'expansió per mar, els grans tractats econòmics i comercials de Catalunya. És un moment extraordinari que coneixem poc. I què vols que et digui? Ferits com estem, una mica d'èpica també va bé, eh?
Rahola valora aquest premi, dotat en 30.000 euros, pel seu significat en l'àmbit de la literatura en català i destaca que el jurat es sorprengués que fos escrit per ella, perquè en un principi es pensaven que l'havia escrit un home. Rahola demana això als lectors, que sobretot s'oblidin de què ella l'hagi escrit.
M'agradaria que quan em llegeixen s'oblidin de qui l'ha escrit el llibre, que sigui l'obra la que parla. Però em ve mal els que els hi caig bé i els que els hi caig... És igual, oblideu-vos, la Rahola no està aquí. El que hi ha és el Cornelius, els Almogàvers, el Pere el Gran, en Roger de Flor, aquest món que he creat al voltant d'un nom...
Recordem que en aquests Premis Literaris de Girona s'han entregat fins a 7 guardons diferents i 3 s'han revelat avui. El Premi Lletra al millor projecte digital de literatura en català de Raquel Casas i Lídia Gázquez, el Premi Aurora Bertrana de traducció per la que va fer Ramon Ferrés del llibre Maria Antonieta de Stephen Zweig i també el Premi Cerverí de lletra de cançó en català que ha estat atorgat a Anaïs Vila amb la seva cançó Cendres, una cançó que ha estat escollida pels oients de Catalunya Ràdio.
Molt bé, doncs posem-hi banda sonora als premis.
Busques el fons i una direcció. No és...
Anaïs Vila, bona nit.
Bona nit.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Deies que estaves molt contenta que el primer premi t'hagi arribat per la lletra d'una cançó, que tu les cuides molt, les lletres.
Sí, la veritat és que ja fa gairebé una dècada que em dedico a això de fer cançons i segueixo tenint un projecte petit, però en el que les lletres des del primer moment sempre han estat molt importants en el meu projecte. Llavors que el primer reconeixement m'arribi per una lletra, doncs em fa especial il·lusió, la veritat.
Clar, la música també pot tenir literatura, que li preguntin, per exemple, a Bob Dylan, que li van donar fins i tot el Nobel. L'altre dia t'he de confessar que, preparant un espai que vam fer aquí sobre com escriure per fer cançons, com que anava vinculat al Premi Cerverí, buscàvem algú que ens ho pogués explicar bé, i vaig veure que tu fas tallers de com escriure cançons. No et vaig trucar perquè eres una de les 8 finalistes i hagués quedat malament.
Vaig escoltar.
Ah, veus? Com es fa això d'explicar o ensenyar a escriure per ser cantat?
Doncs la veritat és que és bonic ensenyar-ho, perquè a mi m'ha permès pensar quin és el procés que faig, no? A banda de també llegir una mica de bibliografia de com ho fan d'altres autors, però de pensar com ho faig jo i quins recursos al final vas agafant al llarg del temps. I no ho sé, sí que hi ha alguns tips, no?, que segurament són importants, com el fet de que la mateixa melodia que et dona una lletra, no? Amb les síl·labes que ja et dona la llengua pròpia, doncs que això les pugui mantenir quan hi poses melodia, no? Que no et canvin, per exemple, els accents de les paraules, per mi és molt important. Ho fa tot molt més entenedor, ho fa molt més poètic, ho fa molt més natural, i després, bueno, ens en podríem anar en molts altres àmbits, no? Però jo crec que per mi, almenys, aquest és un aspecte molt important a l'hora de fer lletres.
No sé fins a quin punt t'has emportat una sorpresa avui, perquè mirant la llista de 8 finalistes, allà hi havia oques grasses que no perdonen, és a dir, acostumen a guanyar bastantes coses, Guillem Gisbert, la Ludwig Bank, en fi, els 8 finalistes eren noms molt potents. Estàs sorpresa o què?
Molt, molt. O sigui, no m'ho esperava en absolut. Per mi, el premi va ser quan em van trucar, em van dir que era finalista, em va fer molta il·lusió. I sobretot per estar això al costat de grans lletristes com Joan Miquel Oliver o Guillem Gisbert, que són referents, i llavors també al costat de joves que m'agraden molt, com la Mar Pujol o la Paula Valls, que em sembla que són dones a destacar també, que fan música, bueno, que són molt joves i fan música realment molt guai i discursivament també amb un discurs molt profund, no? I jo vaig pensar, buf, aquí no hi tens res a pelar perquè bueno, a nivell mediàtic i de seguidors, doncs evidentment estic molt lluny. I jo crec que ha sigut el meu poble, Santpedor, que s'ha mobilitzat, perquè si no, no m'ho explico. La veritat és que no m'ho explico.
O potser no desconfiïs dels oients, per exemple, del Catalunya Nit. Per cert, que tant la Mar Pujol com la Paula Valls han passat per aquest espai, o sigui que estem molt contents que tu també hi siguis ara. Deies que tu no tens tanta projecció mediàtica com algunes d'aquestes bandes que estaven nominades o cantautors. Pot ajudar un premi com aquest?
Home, jo penso que sí, al final tens certa difusió, que això ajuda que hi hagi algú que potser et sent o que potser llegeix que has guanyat aquest premi, que tingui la curiositat de clicar i escoltar-te. Jo espero que sí, i que a partir d'aquí, doncs, llavors potser hi hagi gent que tingui ganes d'escoltar el disc sencer i que llavors fins i tot vagi més enllà i vingui a un concert. Això seria l'ideal. Sí, sí, per mi un reconeixement és important. A part, que et dona autoestima també pel projecte, de dir, ostres, això que estàs fent, doncs hi ha una gent que ho reconeix.
Doncs ens n'alegrem moltíssim, moltíssimes felicitats, i que acabis de passar una bona nit. Que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies.
I a tu, Roger, també moltes gràcies per aquesta connexió. Fem 2 minuts de pausa i tornem.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. El nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Catalans, catalanes, visca Catalunya! Però tampoc ens flipem!
Dijous, un nou capítol de Polònia, i després...
Parlarem de sexe, parlarem de gènere, parlarem de la nostra experiència...
Escolta, Bob, deixa't d'hòsties, que el que tu vols és lligar en català.
Bob in Translation, dijous a la nit, humor i entreteniment a la plataforma 3CAT i a TV3.
Avui una cançó tan delicada que em fa cosa i tot de trepitjar-la. És la tria de la Gemma Puig per fer-nos la previsió del temps. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com doncs, ho has escollit, això?
Mira, he escollit aquesta cançó perquè aquesta matinada, cap a 4:45 de la matinada, hi haurà un eclipsi parcial de superlluna. I, per tant, aquesta cançó de la Karen O, que es diu The Moon Song, doncs, perquè estiguem pendents del cel. Sí que és veritat que en molts llocs, com que està plovent ara i encara ho continuarà fent, no a tot arreu, doncs serà una mica difícil de veure, perquè, a més, és un eclipsi parcial, que vol dir que s'enfosqueix una mica la lluna.
Clar, però... com que estem parlant d'hores molt intempestives, s'han de mesurar bé els esforços. Valdrà la pena o no? Això ho deixem... cada oient decideixi, que no sigui dit, oh, la Gemma va dir... No,
no,
no.
No,
ho hem explicat bé.
Un gran...
Exacte.
Però bueno, si estem desperts, podem treure
el
cap a la finestra.
Que et costa poc llevar-te i tornar-te a posar al llit, doncs mira...
Ho aprofita.
Sí, s'observa i a veure què passa. I escolta, molt pendents també de les pluges,
sí.
No?
Sí, ara mateix ja hi ha molts ruixats. Alguns, els més forts, de moment descarreguen dins el mar, però també n'hi ha altres a la costa, cap a la Catalunya Central. Per tant, del que sí que haurem d'estar pendents és de les tempestes i els ruixats que hi hauran. Ara, de cara al vespre, nit, matinada, i fins demà tot el dia, i els més significatius, i per tant, atenció especial, protecció civil ha activat el pla Inuncat, a la costa, entre la costa central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I en especial atenció a l'Ebre, perquè és on les pluges seran més abundants i continuades. I per tant, entre avui i demà, doncs hi poden haver aiguats més forts, registres que puguin superar els 100 litres, per tant, moltíssima precaució, perquè és de nit, i demà també, però molta precaució, rius, rieres, el que sempre diem, però no ens cansarem de repetir-ho.
Perfecte, doncs moltes gràcies, sí, precaució a tothom, i mentrestant l'opció ja la sabeu de contemplar la lluna aquesta nit. Bona nit, Gemma, fins demà.
Bona nit.